Bon dia. Més del 95% dels comerços d'Olot compleixen amb la normativa lingüística del català.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ara encetem aquesta tercera fase en la que ja s'ha parlat amb tots aquests comerços, queda aquest 5% restant, menys d'un 5, un 4% i escaig, en el que ara ja sí entrarem directament a explicar que, a més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, sinó sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que com a mínim estigui tot en llengua catalana.
És la Susana Pagès, regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot. Són dades que ha obtingut l'Ajuntament, precisament després d'analitzar 660 establiments comercials. En la primera fase d'aquesta diagnosi es van detectar un total de 64 comerços que presentaven algun incompliment i la normativa que menys es respectava era l'atenció al públic. Des de la regidoria també apunten que al llarg d'aquestes properes setmanes s'iniciarà la tercera fase on poden començar les sancions d'un màxim de 300 euros. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és divendres 30 de gener del 2026 i el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
El periodista Joan Manel Robles serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Olot. L'assemblea comarcal del partit l'ha ratificat aquesta nit per majoria absoluta. És la seva primera experiència política i diu que es presenta amb la finalitat de revifar la ciutat amb un projecte a anys vista. Robles, de 43 anys, assegura que l'aspiració socialista és guanyar l'alcaldia.
Bé, la notícia pot haver sorprès a més d'un, però jo el que dic és que la meva professió fins ara ha estat donar notícies i avui la notícia és que he pres la determinació i em trobo preparat per servir amb els olotins i les olotines en tots els aspectes de la seva vida, com fins ara ho he fet en els àmbits de la informació, la comunicació i la cultura, no?
El Consell Comarcal de la Garrotxa vol ampliar la xarxa de voluntaris de protecció civil. Actualment a Olot hi ha el grup més nombrós i a Sant Joan les Fonts i a les Planes d'Hostoles també compten amb voluntaris. El president Albert Danés té prevista una reunió amb la Generalitat per parlar d'aquesta qüestió i assegura que els municipis hauran de treballar per trobar nous voluntaris.
I després jo crec que hem d'obrir el meló de protecció civil. La protecció civil ara mateix només en tenim Olot, sí que a Sant Joan hi ha una part, a les Planes també hi ha una part de voluntariat i hem de trobar un voluntariat a nivell comarcal i ho hem de fer-ho tots plegats per tenir doncs, una bona protecció civil a dintre la comarca.
En successos parlem avui de la mort d'un motorista de la Vall d'en Bas a la C25 a Manresa. És la quarta víctima mortal d'aquest 2026. En aquest cas és un home, com dèiem, de 40 anys i veí de la Vall d'en Bas. L'ànima de la Fira del Farro de la Vall de Bianya veu difícil el futur de la pagesia si les administracions no ajuden. És l'opinió de la Dolors Pedrosa, única productora de farro de la Vall de Bianya i una de les impulsores de la fira que es du a terme aquest cap de setmana. Hem parlat amb ella de la producció que ha fet enguany, que ha estat bona, però també ha reflexionat de com veu el sector primari i com han canviat les coses amb el pas dels anys.
Jo crec que sí, perquè al principi ningú ho sabia. Encara ara hi ha també gent que tampoc ho sap, però no, sí. Jo crec que les fires aquestes dedicades a les farines especials que podem tenir en un poble sí que han donat molt de valor afegit.
I parlant d'altres temes, el Carnestoltes Infantil retorna al centre de la ciutat aquest 14 de febrer. Començarà a la plaça Major a les 10 del matí amb un esmorzar després de fer rua pel casc antic. Arribarà al Firal, on hi haurà un breu discurs dels reis dels Carnestoltes Infantils i també un espectacle musical. El cartell d'enguany ha estat obra de les alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió, Carla Gàneva i Najua Pérez. La membre dels esplais, Carla Salgueda, explica quin és el pla de ruta de la Cercavila.
Hem intentat recuperar el Carnestoltes al centre de la ciutat, començant a les 10 amb l'esmorzar a la plaça Major, i llavors farem la Cercavila a les 10:50 de la plaça Major, passant pel carrer Sant Rafel, pujant al barri de Sant Ferriol i acabant al Firal a 11:45. Allà es farà el breu pregó dels Reis del Carnestoltes Infantil, que estarà durant tota la rua dinamitzant. I a les 12, Toniet i Ivan faran un espectacle musical al Firal per tot de les famílies assistents.
Carolina, el nou llibre de Jenny Rudà aprofundeix en les relacions tòxiques. L'escriptora olotina ha publicat aquest gener la seva setena novel·la, la primera amb l'editorial La Campana. Es tracta d'una història marcada per la pèrdua d'identitat, els secrets del passat i la voluntat de trencar patrons per protegir la següent generació, en aquest cas, la seva filla.
La seva filla, que té uns 11 o 12 anys, està a punt d'arribar a una edat que va ser quan ella es va introduir en aquesta relació tòxica. Llavors, clar, aquí ja salten com les dobles alarmes, no? La història que no tens resolta tu i la història que no vols que la filla, en aquest cas, visqui. I llavors suposo que aquí és d'on treu la força de dir jo això no ho tinc superat, però és que potser ho he de superar, potser ho he d'afrontar perquè la meva filla sigui empoderada, sigui forta i no caigui allà on vaig caure jo, no?
I avui en esports, l'Olot vol allargar la bona dinàmica aquest diumenge contra el Sant Andreu. Serà un partit entre dos equips que arriben amb dinàmiques positives i que lluiten per objectius diferents. A més, amb dos equips s'han reforçat bé durant el mercat hivernal. El partit es jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'estadi municipal. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Hem dit que a nivell de puntuació, a nivell de dinàmica és el millor moment de la temporada, no? Tan sols fent dues victòries seguides que no havíem aconseguit en tot l'any, això et reforça i augmenta la confiança i bueno, tot fa que tot vagi de cara, no? Veure un rival molt atractiu, segurament és un dels que fa millor futbol, segur que és el que té millor plantilla, gairebé n'estic convençut, han continuat firmant ara el mercat d'hivern, vull dir que el nivell encara ha pujat més i és un equipàs amb una afició al darrere que els empeny, no?
I de futbol marxem al vòlei perquè el sènior masculí del Club Vòlei Olot afronta una doble jornada important per agafar més distància amb el descens. Dissabte jugarà a la pista dels Arcs i diumenge jugarà com a visitant a la pista del Torredembarra. Un dels jugadors és Marc Busquets.
Seria un any que ens costaria una mica, que pagaríem la novetada. Hi ha jugadors que no havien jugat mai aquesta divisió, els jugadors que ja l'havien jugat també portàvem dos temporades a primera catalana i vull dir que no, el ritme no és el mateix. És veritat que des que hem tornat de Nadal portem dues victòries seguides a casa i això doncs, ha ajudat que també recobrem tots els ànims una mica i estem a mitja taula, però és veritat que portem un partit menys. Aquest cap de setmana justament tenim aquest doble partit que si sumem 4, 5 dels 6 possibles punts jo crec que ja ens posem a bastants punts de descens sobre un cert.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. A Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia Rodalies, que segueix a mig gas i l'AP7 tallada mentre s'eliminen algunes mesures extres de mobilitat. Hi ha 11 trams de la xarxa de Rodalies que se segueixen fent en bus i és el darrer dia amb el peatge gratis de la C32 al Garraf en sentit nord. La inflació es modera al gener i se situa al 2,4% per la baixada del preu dels carburants. La contenció de l'electricitat també està clau perquè la inflació assoleixi la xifra més moderada des del juny del 2025, quan va situar-se al 2,3%. En llibertat, el detingut a l'Hospitalet de Llobregat, acusat de finançar Hamas amb 600.000 euros. La causa, tutelada per l'Audiència Nacional, ha permès acreditar 31 transferències de criptomonedes del detingut a una entitat que el grup terrorista utilitza per finançar-se. Treball i sindicats pacten sense la patronal que el salari mínim pugi 37 euros al mes fins als 1.221. El govern espanyol decideix aplicar la pujada d'acord amb els sindicats, però sense aconseguir pactar-ho amb la patronal. Israel admet per primer cop la xifra de 71.000 palestins morts en l'ofensiva a Gaza. És la dada que dona el Ministeri de Gaza, que fins ara les autoritats israelianes havien negat sistemàticament. I la Unió Europea designa la Guàrdia Revolucionària Iraniana grup terrorista. La decisió l'han pres els ministres d'exteriors dels 27 reunits aquest dijous a Brussel·les.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna l'ambient amb núvols i clarianes, però fins i tot es pot imposar el sol a molts indrets. Vent de mestral, vent de nord-oest, després de la petita pertorbació d'aquesta matinada que ha deixat algun ruixadet, algun plogim, fins a 2 litres a la Vall d'en Bas, 1 litre a Perafita, a Lluçanès, 1 litre també a Manlleu, a Roda de Ter, 0,5 litre a Olot, poca precipitació, 1 litre en forma de neu a Ulldeter. La temperatura a Ulldeter, 6 sota 0, de mínima, a la Tosa, 8 sota 0, Puigcerdà, 3 sota 0, 2 negatius, per exemple, a Camprodon, n'hi ha hagut 0 a Capdevànol, 5 a Sant Feliu de Buixalleu, 5 a Palamós o 7 a l'Escala. Dia marcat per aquesta variabilitat de núvols i clarianes, però ja sense pluja durant aquest divendres. I sembla que la nit podria canviar, però ja a partir de la mitjanit. Per tant, estem parlant de les primeres hores de dissabte. Matinada, matí d'hora de dissabte, torna a canviar el temps, passa un front, ruixats, pluja, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, nova nevada al Pirineu, cap als 1.000, 1.200 metres, podria nevar també fins a Puigcerdà mateix, i les valls del Ripollès. A partir de les 7, 8, 9 del matí anirà marxant la pluja cap al mar, alguna tempesta cap al Gol de Lleó, fregant potser el Cap de Creus, i tot això marxarà. Per tant, tramuntana forta, mala mar, però s'anirà aclarint, especialment a partir del migdia i la tarda, quan ja haurà passat la pertorbació de la matinada, matí d'hora de dissabte. Les temperatures baixaran, màximes de 10 a 13 graus aproximadament a l'interior, 7, 8, 10 graus de màxima. I diumenge, dia de sol, a última hora del dia una mica més de núvols, però en principi sense precipitacions, tot i que dilluns, tarda, nit, entre el migdia, tarda i nit, torna a venir un front. Sembla que serà poc actiu, però pot tornar a donar ruixats, mentre que dimarts entraria vent del nord i ja no plouria.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de notícies i ho fem amb el nostre tema de portada. I és que més del 95% dels comerços d'Olot compleixen amb la normativa lingüística del català. Són dades que ha obtingut l'Ajuntament després d'analitzar 660 establiments comercials. En la primera fase d'aquesta diagnosi es van detectar un total de 64 comerços que presentaven algun incompliment. La normativa que menys es respectava, per exemple, era l'atenció al públic. Des de la regidoria també apunten que al llarg d'aquestes properes setmanes s'iniciarà la tercera fase, on poden començar les sancions d'un màxim de 300 euros. Roger Isern.
Durant els últims mesos de 2025, l'Ajuntament d'Olot va començar una diagnosi per comprovar quin ús del català fan els comerciants arreu de la ciutat. En el marc de la campanya En català amb tothom s'han analitzat un total de 660 establiments. S'ha comprovat si complien amb la normativa vigent, que implica una senyalització. Els cartells fixos i els documents d'oferta han d'estar redactats, com a mínim en català. En dades ja definitives, més del 95% dels comerços ja compleixen amb la normativa, tal com explica la regidora de Comerç a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalias.
Destacar, sobretot, el compliment també d'ara del 95,6% dels establiments que compleixen ara mateix en aquesta normativa, i per tant complir la normativa també significa que poden oferir una millor atenció en el seu client, i en aquest cas pot ser destacar sobretot aquest compromís amb el comerç i amb la llengua, que serem incansables en aquest cas per acompanyar els establiments comercials perquè puguin millorar i garantir també l'atenció en aquests clients.
A la primera fase de la diagnosi es van detectar errades en 64 establiments. Les principals van ser d'atenció al públic i en la cartellera. Pel que fa a tipologia, les incidències es concentraven en supermercats i bars, amb 13 casos cadascun, i en barberies, basars i botigues de telefonia mòbil en la resta de casos. Van representar el 9,7% de comerços que no complien amb la normativa. Canalies ha remarcat que en la segona fase algunes d'aquestes incidències ja s'han solucionat.
Agrair també l'esforç de tots els establiments, no?, que en aquesta primera fase que van fer i que es van detectar algunes mancances, doncs veure que en els primers que no complien, doncs més del 54%, doncs han fet esforços per complir també en aquesta normativa i per millorar realment l'atenció, també és un agraïment també per l'esforç també que fan tots aquests comerços.
En els basars, comerços de roba i sabates o locutoris ja s'han corregit el 100% de les incidències. Ara, en aquests propers dies, es farà la tercera fase, on si es troben casos que no compleixen la normativa, es poden començar a plantejar sancions màximes de 300 euros. La regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Ara encetem aquesta tercera fase, en la que ja s'ha parlat amb tots aquests comerços, queda aquest 5% restant, menys d'un 5, un 4% i escaig, en el que ara ja sí entrarem directament a explicar que, a més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, sinó sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que com a mínim estigui tot en llengua catalana.
La campanya d'En Català amb Tothom també ha comptat amb accions com el cicle de cinema en català, les polseres de sensibilització entregades durant les últimes festes del Torà, l'entrega de còmics als centres educatius o continguts audiovisuals que han pogut donar visibilitat a experiències d'aprenentatge del català.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El periodista Joan Manuel Robles serà el candidat del PSC a l'alcaldia d'Olot. L'Assemblea Comarcal del partit l'ha ratificat aquesta nit per majoria absoluta. És la seva primera experiència política i diu que es presenta amb la finalitat de revifar la ciutat amb un projecte a anys vista. Robles, de 43 anys, assegura que l'aspiració socialista és guanyar l'alcaldia. Joel Tallant.
Bé, la notícia pot haver sorprès a més d'un, però jo el que dic és que la meva professió fins ara ha estat donar notícies. I avui la notícia és que he pres la determinació i em trobo preparat per servir amb els olotins i les olotines en tots els aspectes de la seva vida, com fins ara ho he fet en els àmbits de la informació, la comunicació i la cultura. No?
Comença la precampanya electoral a Olot. La primera formació en presentar obertament el seu candidat ha estat el PSC. El periodista Joan Manel Robles ha estat l'escollit, agafant el relleu de Josep Guix, que ha estat al capdavant de la formació en els últims 16 anys. El primer secretari del PSC a les comarques gironines, Marc Lamoà, ha dit que aposten per ell perquè Olot ha perdut empenta.
A Olot, que ningú s'ho escapa, és una de les nostres ciutats més rellevants a les nostres comarques, que crec que en les properes eleccions municipals encara ho podrà ser més per la seva situació, perquè en tots els que gaudim d'aquesta ciutat veiem que és una ciutat que en els darrers mandats s'ha perdut d'una manera notable empenta, i nosaltres creiem que havíem de participar d'una manera molt activa en el demostrar que volem participar de la revifalla que ha de tenir Olot a partir de 2027.
Joan Manel Robles ha dit que des d'ara es reunirà amb les associacions de veïns dels barris i amb els representants de diverses entitats de la ciutat per conèixer de primera mà les seves necessitats. Preguntat per la seva vocació política, Robles ha dit que Salvador Illa ha estat una inspiració.
Un punt motivacional important va ser veure els primers 100 dies del govern de Salvador Illa a la Generalitat. Va ser molt inspirador veure com un govern, doncs, més enllà de les paraules, de les polèmiques, doncs, es posa a treballar amb les dificultats fins i tot socials o les resistències amb les que podia començar.
Sobre el programa electoral del PSC, Joan Manel Robles ha dit que es dividirà en 5 àmbits: reforçar els serveis, millorar la seguretat ciutadana, garantir un habitatge digne, fomentar el comerç local i l'economia i adaptar la ciutat als canvis mediambientals. Sobre què n'espera de la propera campanya electoral, ha dit això.
Amb un programa molt propositiu, pensant en les solucions més que no pas en problemes, i sobretot no deixar-nos emportar per aquests problemes inventats que et deia abans, que crec que algú interessadament doncs voldrà assenyalar més una qüestió que una altra, però nosaltres hem de ser la nostra, hem de fer la nostra i hem de mostrar que som capaços de gestionar una ciutat on el més important, torno a dir, són els serveis públics, és la vialitat.
Joan Manel Robles és llicenciat en periodisme i ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional a Olot Televisió, on ha presentat diversos programes i en va ser director. Actualment treballa en una empresa d'esdeveniments i en l'àmbit cultural ha estat president de l'Orfeo Popular Olotí fins aquest mes de novembre.
I el Consell Comarcal de la Garrotxa vol ampliar la xarxa de voluntaris de protecció civil. Actualment a Olot hi ha el grup més nombrós i a Sant Joan i les Planes també compten amb voluntaris. El president Albert Danés té prevista una reunió amb la Generalitat per parlar d'aquesta qüestió i assegura que els municipis hauran de treballar per trobar nous voluntaris. Gerard Puigdemont.
Un dels objectius que s'ha proposat el nou president del Consell Comarcal, Albert Danés, és millorar la gestió de les emergències a la Garrotxa. Per això creu que cal potenciar el servei de protecció civil.
I després jo crec que hem d'obrir el meló de protecció civil. Vale, protecció civil ara mateix només en tenim Olot, sí que a Sant Joan hi ha una part, a les Planes també hi ha una part de voluntariat, i hem de trobar un voluntariat a nivell comarcal i ho hem de fer-ho tots plegats per tenir doncs una bona protecció civil a dintre la comarca.
La setmana que ve té una reunió amb la Generalitat per tractar aquesta qüestió i plantejar accions que avancin cap a aquest objectiu. Diu també que ha parlat sobre aquesta qüestió amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. El que té clar el president del Consell és que els diferents municipis de la comarca hauran de treballar per engrandir la xarxa de voluntaris. Assegura que és clau si ens fixem en els fenòmens meteorològics.
Partint de que és un cos amb voluntariat, doncs intentar doncs enriquir aquesta xarxa de voluntariat i enriquir-la a través dels municipis. També que puguem tenir doncs a cada municipi una mica de zona, una mica de persones que puguin gestionar doncs el tema de protecció civil. Aquests temes de protecció civil de que són doncs tallar algun carrer, gestionar temes d'aparcament, jo crec que són valors necessaris, i alhora també doncs quan tinguem algunes emergències doncs tenir doncs un teixit de voluntariat juntament amb els ADF i juntament doncs amb protecció civil doncs per poder fer xarxa i poder doncs donar solucions a tot el veïnatge.
Paral·lelament, Albert Danés ha assegurat que els diferents municipis de la comarca van avançant en l'elaboració dels documents d'UPROSIM, una feina que es du a terme des del SIGMA i que ha de servir, per exemple, de mesura preventiva per als ajuntaments en cas d'emergència.
En successos, mor un motorista de la Vall d'en Bas a la C25 a Manresa, quarta víctima mortal d'aquest 2026. En aquest cas, un home de 40 anys, com dèiem, veí de la Vall d'en Bas. Cap a 8:45 del vespre d'aquest dijous va caure la via i va impactar amb la tanca de seguretat per causes que s'investiguen. Arran del sinistre es van activar 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de bombers i 2 unitats del SEM. Més notícies. L'ànima de la Fira del Farro de la Vall de Bianya veu difícil el futur de la pagesia si les administracions no ajuden. És l'opinió de la Dolors Pedrosa, única productora de farro de la Vall de Bianya i una de les impulsores de la fira que es du a terme aquest cap de setmana. Hem parlat amb ella de la producció que han fet enguany, que ha estat bona, però també ha reflexionat de com veu el sector primari i com han canviat les coses amb el pas dels anys.
Enguany es du a terme la 19a edició de la Fira del Farro de la Vall de Bianya i una de les persones que la va iniciar va ser la Dolors Pedrosa de la Tria. Avui encara hi és i admet que la fira ha ajudat a donar a conèixer aquest aliment i també la Vall de Bianya.
Jo crec que sí, perquè al principi ningú ho sabia. Encara ara hi ha també gent que tampoc ho sap, però no, sí. Jo crec que les fires aquestes dedicades a les farines especials que podem tenir en un poble sí que han donat molt de valor afegit.
A la Dolors sempre li agrada recordar que el farro és simplement la farina de blat de moro trinxat i que havia estat molt utilitzat per fer caldos. També se'n poden fer coques, galetes, pa. A la Vall de Bianya fa anys les cases que estaven al costat del riu tenien molí. N'hi havia des de Sant Ponç fins pràcticament a Sant Joan les Fonts i qui més qui menys feia farro.
Si primer es titura per un molí alimentari i després tu amb uns sedassos has de separar per la mida que a tu t'agrada, de més gruixut, més fi, doncs són una sèrie de sedassos que són de diferent mida i tu el vas separant fins a aconseguir o una farina molt i molt fina, que és més per reposteria, o una altra de més gruixuda. Però el típic farro que es feia aquí, principalment a Bianya o a la comarca de la Garrotxa, doncs era bastant gruixudet. Era ben bé moldre'l i ja estava, i treure'l el més gros.
però qui produeix farro no ho fa per fer-se ric, i és que normalment el blat de moro es destina a menjar pels animals o per vendre'l. Parlant de diners, a la Dolors li preocupa molt el futur de la pagesia i el relleu generacional que hi pugui haver, tant per fer farro com per fer qualsevol altre cultiu o portar una explotació ramadera.
Estem fent una cosa que ens agrada molt i veig que també hi ha jovent que li agrada molt, però potser es decepcionarà. Això és el que sap greu. Ja n'he conegut bastants que es queden a mig camí. Comencen molt bé amb el pare i el que sigui, i que inclús després el pare també ha de plegar perquè el fill no l'ajuda i han muntat una gran explotació o han fet una gran feina. L'administració no ajuda, posa moltes traves.
La Dolors Pedrosa és l'única productora de farro de la Vall de Bianya. En part, gràcies a ella, la fira tira endavant. Enguany diu que ha sigut un any bo. Com taverna collit, entre 700 i 800 quilos nets. S'ha de recordar que veníem d'anys que amb prou feines en collia 100 quilos. Un any que dona una mica més de vida a un aliment bàsic fa alguns anys, però encara avui algunes persones com la Dolors se l'estimen d'allò més. La Dolors diu però que és important que aliments naturals com el farro es continuïn fent.
Si no s'hi posa ningú més, això també tindrà un fi, i que llavors s'haurà d'anar a vendre lo industrial.
El Carnestoltes Infantil retorna al centre de la ciutat aquest 14 de febrer. Començarà la plaça Major a les 10 del matí amb un esmorzar després de fer rua pel casc antic. Arribarà al final on hi haurà un breu discurs dels Reis del Carnestoltes Infantil i també un espectacle musical. El cartell d'enguany ha estat obra de les alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió Carla Gàneva i Najua Pérez, Néstor Carvajal.
Aquest 14 de febrer es recupera el Carnestoltes Infantil pel centre de la ciutat. Aquests darrers anys s'havia fet pels voltants del Parc Nou i la plaça Amèrica. L'esdeveniment s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Olot, l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot i els Esplais Garrotxa. La membre dels Esplais, Carla Salgueda, explica quin és el pla de ruta de la Cercavila.
Hem intentat recuperar el Carnestoltes al centre de la ciutat, començant a les 10 amb l'esmorzar a la plaça Major, i llavors farem la Cercavila a les 10:50 de la plaça Major, passant pel carrer Sant Rafel, pujant al barri de Sant Ferriol, i acabant al final a 11:45, allà es farà el breu pregó dels Reis del Carnestoltes Infantil, que estaran durant tota la rua dinamitzant, i a les 12 Toniet Ivan farà un espectacle musical al final per totes les famílies assistents.
A més, el cartell d'enguany compta un altre cop amb la col·laboració de l'Escola Municipal d'Expressió. El seu director, Tavi Algaró, posa en valor la importància de l'ocasió pels estudiants de l'escola.
És una oportunitat per poder exterioritzar el que estem fent a dins l'escola, l'aprenentatge dels nostres alumnes, poder-ho transmetre fora i que pugui servir per transmetre, en aquest cas, aquesta festa tan nostrada de tant de temps. Això ens va molt bé, els alumnes els incentiva. Encara que no ho facin, saben que algun dia altre poder els hi tocarà, veuen com, alguns veuen com ho estan fent.
Aquest any el cartell ha estat creat per dues noies, Carla Gàneva i Najua Pérez, que expliquen el procés de creació del dibuix.
Quan en Tavi ens ho va dir, ens vam posar molt contentes perquè és algo que veiem sempre per Olot i fa emoció, no, fer-ho, i doncs vam començar a pensar com fer-ho. I se'ns va acudir fer un armari que sortissin disfresses.
Vam disfrutar molt, vam estar un temps planificant com seria tot el dibuix i al final el vam pintar amb unes pintures que són aquarel·lables i acaba molt colorit i divertit.
El Carnestoltes Infantil, que comença a les 10 a la plaça Major, convida totes les famílies a participar i gaudir d'una jornada plena d'alegria i música al centre de la ciutat.
I Carolina, és el nou llibre de Jenny Rodà que aprofundeix en les relacions tòxiques. L'escriptora olotina ha publicat aquest gener la seva setena novel·la, la primera amb l'editorial La Campana. Es tracta d'una història marcada per la pèrdua d'identitat, els secrets del passat i la voluntat de trencar patrons per protegir la següent generació, en aquest cas la seva filla Natàlia Moreno.
L'escriptora i periodista olotina Jenny Rodà ha presentat fa pocs dies el seu nou llibre, Carolina. Després de l'èxit de Punt de Partit, publicat el 2023, Rodà torna en el seu setè llibre amb una reflexió sobre les relacions tòxiques. La novel·la arrenca quan la filla preadolescent de la protagonista, Lona, troba un cofre ple de cartes i records de la seva mare. Dins d'aquells papers s'hi amaga un secret dolorós, un passat que mai no li ha volgut explicar. I és a partir d'aquí que el relat ens fa viatjar enrere en el temps per descobrir què va viure realment. La protagonista, que es diu Carolina, però també Carol, Lina o Li, va patir una mort de joventut que la va anul·lar, buidar i allunyar de tot. Durant la novel·la pateix un canvi de nom constant, símbol clar de la pèrdua d'identitat, un homenatge explícit a la Colometa de Mercè Rodoreda, símbol també d'una identitat imposada. Rodà explica que la protagonista vol trencar patrons per protegir la seva filla.
La seva filla, que té uns 11 o 12 anys, està a punt d'arribar a una edat que va ser quan ella es va introduir en aquesta relació tòxica. Llavors, clar, aquí ja salten com les dobles alarmes, no? La història que no tens resolta tu i la història que no vols que la filla, en aquest cas, visqui. I llavors suposo que aquí és d'on treu la força de dir jo això no ho tinc superat, però és que potser ho he de superar, potser ho he d'afrontar perquè la meva filla sigui empoderada, sigui forta i no caigui allà on vaig caure jo, no?
Carolina és la primera novel·la de Jenny Rodà sota el paraigües de l'editorial La Campana. Anteriorment havia publicat els seus treballs en editorials més petites i àmbit local. Ara fa el salt.
Estic molt contenta per aquesta oportunitat perquè les persones que ens movem en aquest món sabem que editar avui en dia és molt complicat, sobretot per persones que no som conegudes. I per tant estic molt contenta que La Campana acceptés el manuscrit, se'l va llegir, li va agradar. I això per mi és una gran oportunitat perquè és això, és una difusió a major escala, no?, també del llibre.
Carolina ja es pot trobar a totes les llibreries. És una novel·la plena de quotidianitat que parla no només de la necessitat de saber dir prou i tallar les relacions tòxiques, sinó també de la importància de perdonar-se per no haver-ho fet abans.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en esports?
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Avui en esports, la Unió Esportiva Olot vol allargar la bona dinàmica aquest diumenge contra el Sant Andreu. Serà un partit entre dos equips que arriben amb dinàmiques positives i que lluiten per objectius diferents. A més, amb dos partits i amb dos equips s'han reforçat bé durant el mercat hivernal. El partit es jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal.
Aquest diumenge hi ha tots els al·licients posats perquè es vegi un gran partit de futbol, o això és el que hauria de passar. De fet, amb dos equips es troben en un bon moment. La Unió Esportiva Olot va aconseguir per primera vegada la victòria fora de casa i a més va aconseguir la segona victòria consecutiva. Per altra banda, hi ha el Sant Andreu, l'equip més en forma de la categoria, que fa uns dos mesos que no coneix la derrota. L'entrenador Roger Vidal explica que l'equip arriba en un bon moment, però que al davant hi ha un dels millors equips de la categoria.
Hem dit que a nivell de puntuació, a nivell de dinàmica, és el millor moment de la temporada, no? Tan sols fent dues victòries seguides que no havíem aconseguit en tot l'any, això et reforça i augmenta la confiança i bueno, tot fa que tot vagi de cara, no? Veure un rival molt atractiu, segurament és un dels que fa millor futbol, segur que és el que té millor plantilla, gairebé n'estic convençut, han continuat firmant ara el mercat d'hivern, vull dir que el nivell encara ha pujat més i és un equipàs amb una afició al darrere que els empeny, no?
L'Olot és desè classificat a 6 punts del descens i a 6 del playoff. El Sant Andreu és tercer classificat després d'empatar el Narcís Sala contra el Terrassa a 1 en el darrer partit. El rival Quadri Barrat ha aconseguit 4 victòries com a visitant contra equips com l'Atlètic Balears, el Reus, el Barbastre i el Torrent. A més, és un equip que s'ha reforçat bé durant el mercat hivernal, igual que la Unió Esportiva Olot, on les incorporacions han tingut un impacte immediat. Un dels aspectes que destaca Vidal és el fet de tornar a aconseguir deixar la porteria a zero en aquestes dues últimes victòries, un objectiu que en els últims partits no s'havia aconseguit.
Encaixant de jugades per detalls o de jugades d'estratègia quan ens havíem mantingut molt sòlids durant la temporada, i ara les últimes jornades hem tornat a recuperar-ho. No és casualitat que si mantens la porteria zero, perdre no ho fas, no? Llavors, si tu mantens la porteria zero i estàs encertat de cara a porteria, doncs és una victòria. Llavors, hi ha mèrits ofensius, però també n'hi ha de defensius en aquestes dues últimes victòries, i hem de mantenir aquesta línia, concentració màxima a totes les línies en tasques defensives per després poder atacar bé.
L'Olot tindrà tots els jugadors disponibles excepte Andreu Guiu, Marc Fuentes i Martí Puigverd. Des de l'Olot han apostat també per realitzar iniciatives per tal que vingui més gent al camp en aquest partit, un duel que s'espera amb l'arribada d'unes 200 persones per part de l'afició de la Unió Esportiva Sant Andreu. El partit es jugarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Ràdio Olot i també en directe en imatge per Olot Televisió i la xarxa Més.
I del futbol anem al vòlei, perquè el sènior masculí del Club Vòlei Olot afronta una doble jornada important per agafar més distància amb el descens. Dissabte jugarà a la pista del Club Vòlei Arcs i diumenge també jugarà com a visitant a la pista del Torredembarra.
El Club Voleibol Olot masculí vol consolidar la primera nacional masculina després d'ascendir la temporada passada. Quan falten aproximadament unes 10 jornades per acabar la fase regular, el sènior masculí és 8è classificat amb 15 punts a 5 de distància del descens i amb un partit menys. De fet, la plantilla d'aquest any és un pèl irregular, tot i que en els últims dos partits ha aconseguit dues victòries. L'equip està format per jugadors que no havien competit mai en aquesta categoria nacional i d'altres que feia temps que no la jugaven i que, per tant, també han necessitat el seu procés d'adaptació. Ho explica el coordinador esportiu i jugador del primer equip del Club Voleibol Olot, Marc Busquets.
Seria un any que ens costaria una mica, que pagaríem la novetada. Hi ha jugadors que no havien jugat mai aquesta divisió, els jugadors que ja l'havien jugat també portàvem dos temporades a primera catalana i vull dir que no, el ritme no és el mateix. És veritat que des que hem tornat de Nadal portem dues victòries seguides a casa i això doncs, ha ajudat que també recobrem tots els ànims una mica, i estem a mitja taula, però és veritat que portem un partit menys. Aquest cap de setmana justament tenim aquest doble partit, que si sumem 4, 5 dels 6 possibles punts, jo crec que ja ens posem a bastants punts de descens, sobre uns 7 punts poder.
Segons Busquets, la clau de la permanència és guanyar els partits a casa i fer-se forts com a local, ja que com a visitants sempre es compliquen més els partits. L'objectiu principal era estar a la part mig alta de la classificació, però a hores d'ara es conformen a aconseguir la salvació.
I nosaltres tenim clar que a primer nacional l'objectiu és la permanència. Volíem intentar estar de la part mig alta de la taula, però ens conformem a estar, ja et dic, que és el primer any que recuperem la divisió i sempre es paga la novetada, el ritme no és el mateix. Llavors, nosaltres estem contents amb estar a mitja taula a final de la Lliga. Queden 7 jornades, llavors crec que l'objectiu és més que factible.
El Club Voleibol jugarà aquesta doble jornada important pels seus interessos. Aquest dissabte ho farà com a visitant a la pista del Club Volei Arcs a les 4 de la tarda i diumenge també jugarà fora, concretament al Pavelló Sant Jordi a la pista del Torredembarra a les 4 de la tarda. Si suma punts, els permetria escalar posicions i a la pròxima jornada rebria el cue de la classificació, l'Indescar Saragossa.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu d'avui divendres 30 de gener del 2026. Com sempre, recordeu que podeu seguir actualitzats al garrotxadigital.cat i també a les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. Que vagi bé, gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.